Hola de nou, ja tornem a ser aquí. Bon vespre, oients d'Amunt al Taló. Benvinguts a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la ciutat, dels principals muntatges de Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de la cartellera cinematogràfica, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i de moltes altres coses. El programa d'avui ha tirat endavant gràcies a la feina impecable de Laura Lozano a la producció, Júlia Stals, Elvira Franc, Pol Juera, el nostre tècnic, Toni González i avui li toca una servidora estar al micròfon del programa, Carlota Gorgori. Així doncs, per no perdre més temps, arrenquem el programa.
Amunt al Taló.
A la secció de la platea indiscreta farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la Júlia Stals. Parlarem amb els presidents dels teatres que formen la Sabadell Teatre Associació per tal que ens puguin presentar la seva temporada teatral. Parlarem amb Xavier Bovés sobre El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, que es podrà veure aquest diumenge al Teatre Principal. Conversarem també amb Marcel Castillejo sobre Soterrani, l'espectacle que ha obert la temporada teatral del Teatre Sant Vicenç. I per acabar, Teatre de Franc, amb la nostra espectadora professional Elvira Franc, comentant dues propostes barcelonines. Estimadíssims malvats, el Teatre Tantarantana, i Amor a mort, el Maldà. Ara sí, després de fer un repàs dels continguts del programa, aixequem el taló.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'apuntador.
Avui ens visita l'apuntador per parlar-nos i fer-nos 5 cèntims sobre els Premis Teatre Barcelona que es van celebrar dimarts passat. Bon vespre, Pol. Com estàs? Com ha anat l'estiu? Ben tornat al programa.
Moltes gràcies, Carla. T'ha anat molt bé. Espero que tu també.
Sí, sempre. Les vacances sempre,
sempre
no?
Sempre van bé, no?
Doncs ja està. Però també amb ganes de tornar als micròfons.
Sí, amb ganes de portar-vos més titulars sobre l'actualitat teatral.
Home, i tant com ens agraden uns premis.
Evidentment, evidentment. Doncs som-hi. Perquè Teatre Barcelona ha donat a conèixer els guanyadors i guanyadores de la 6a edició de Premis Teatre Barcelona. Aquesta 6a edició del certamen ha coincidit amb el 10è aniversari del projecte Líder en Comunicació i Venda d'Entrades d'Arts Escèniques de Catalunya. I aquest projecte, aquests premis, no, reconeix, gràcies al vot del públic de Barcelona, les millors propostes i els millors professionals que han passat per la cartellera durant la temporada 22-23. Posem en context a l'audiència perquè sàpiguen
Exacte.
De què van aquests premis.
I que si s'enfaden, s'han d'enfadar amb els espectadors.
Totalment.
Perquè és un qui ha votat.
Totalment. Els guanyadors s'han donat en una gala a l'auditori del Centre Artesà Tradicionarius, presentada pel comunicador i humorista Àlex Martínez Vidal i l'actuació de la companyia de teatre musical Impro Side Story. Una gala que mostra el talent cultural i actoral del panorama teatral català. Tu vas ser-hi, Carlota?
Jo vaig ser-hi.
I què?
Molt entretinguda.
Entretinguda,
eh? Li dono una bona nota perquè a vegades aquestes gales es fan monòtones, repetitives... No, molt bon presentador l'Àlex i Improside Story també va estar molt encertat.
Entrant en matèria, Carlota, perquè els premis ens interessen moltíssim de cara a la temporada que ve, el darrer musical de creació de Goll de Gom basat en l'obra de Santiago Rossinyol, Alegria que passa, si no hi ha un ateneu-hi, totalment recomanable, ha estat l'espectacle que més premis s'ha endut. El públic l'ha proclamat com el millor espectacle musical de la passada temporada, però aquest no ha estat l'únic guardó que ha aconseguit. Àngels Gunyalons ha guanyat pel seu paper a l'obra el Premi a Millor Interpretació de Musical i també aquesta obra ha estat reconeguda com a millor adaptació, un premi que comparteix amb La Trena per la feina feta per Cristina i Marta Marco per dotar de llenguatge teatral la novel·la que porta doncs, el mateix nom. Aquesta obra ha guanyat també la millor direcció que recau en la també actriu Clara Segura.
Molt contentes i contents d'aquests premis i sobretot de l'alegria que passa amb Marca Sabadellenca, que vam veure l'Anna Candeles, membre de Goll de Gom, dalt de l'escenari recollint el premi. Per tant, enhorabona des d'aquí.
Enhorabona. A més, recordem que l'Alegria que passa i La Trena doncs, tornaran a ser a les cartelleres aquesta pròxima temporada, tant al Teatre Poligrama com al Teatre Goya. Segueixo, perquè Una noche sin luna, el monòleg de Juan Diego Botto, que fa referència als aspectes menys coneguts de la vida de Federico García Lorca, ha estat considerat pels espectadors i espectadores el millor espectacle. Aquesta visió poètica i alhora reivindicativa que protagonitza el mateix actor l'ha fet mereixedor també del Premi Millor Interpretació. Anem en terreny interpretatiu, també ha triomfat Esther Cort amb la millor interpretació de repartiment pel seu paper a Austràlia, comèdia que també ha sumat un altre guardó com a millor espectacle de proximitat.
I que està en gira, per tant, busqueu la gira i podreu veure aquest muntatge premiat i, per tant, entenc que amb interès per anar-lo a veure.
Efectivament. Segueixo. El prolífic dramaturg i director Marc Artigau, per la seva banda, ha aconseguit el premi a millor text original per L'illa deserta. Sí, una exitosa comèdia nostàlgica produïda per La Brutal i protagonitzada per Miquis Barber i Maria Rodríguez, que torna aquesta temporada a la Sala Villarroel.
Per tant, podem anar-ho a veure una altra vegada.
Tot una altra
perfecte.
Vegada. Totes les coses premiades ara sempre ja, són perquè
exacte.
Les tornem a disfrutar. Home.
Ara ja amb garantia d'èxit.
Efectivament, si el públic ho ha garantit, per això també serveixen aquests premis,
exacte.
No? Perquè l'opinió del públic ha de ser escoltada.
I tant.
I ara sí que ja acabo, si parlem de dansa, l'espectacle inclusiu dansa teatral de la Cia de Vero Cedoña s'ha fet amb el millor espectacle de dansa que portava de títol Parlem-ne. Es tracta, doncs, d'un espectacle, posa un context, sorgit fruit de la llarga experiència de la coreògrafa en treball amb persones amb diversitat funcional, que parla, doncs, sobre les relacions i els conflictes familiars. A part d'això, aquesta gala es van repartir infinitud de guardons més, tots compartint o seguint una mateixa línia que segons el criteri del públic, aquí recordem, és qui reconeix aquests premis, doncs volen o pretenen donar èmfasi i mèrit al treball dels diferents espectacles compromesos i sensibles amb les diferents realitats socials que ens envolten. Apostes, doncs, que de ben segons han fet reflexionar i han fet reflexionar aquests espectadors i espectadores que les han votat com a millors obres d'aquesta temporada 22-23. Això és tot, Carlota.
Doncs moltíssimes gràcies, Pol, per portar-nos l'actualitat una setmana més al programa d'Amunt al Taló. Ens veiem aviat.
Sí, això espero. Fins ara.
Fins ara.
La platea indiscreta.
Doncs va, podeu tenir les agendes ben obertes i les orelles també ben preparades, que ja tenim a la Júlia Stals preparada també per fer-nos saber tot allò que omple la cartellera teatral de la ciutat aquest cap de setmana. Bon vespre, Júlia.
Doncs sí, bon vespre. Venim ben carregats, eh?
Sí, no? Ja comença la temporada i es nota...
Sí, es nota que ja és finals de setembre i els teatres aixequen el taló.
Exacte. Doncs què podem anar a veure aquest cap de setmana?
Podem anar a veure moltes coses. Comencem pel Teatre Sant Vicenç, allà a la Creu Alta, que segueix en cartell soterrani, divendres i dissabte a 9:45 del vespre.
Si no esteu molt convençuts, podeu escoltar el programa d'avui, l'entrevista sobre soterrani, i us acabareu de convèncer segur.
I tant, i aprofiteu aquestes últimes representacions també. A l'Alternativa presenten El Petit Príncep dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. Una oferta infantil que no us en podeu perdre.
Garantia d'èxit també.
I tant. A la Bàscula estrena la divertida comèdia L'Accent aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda fins al 22 d'octubre.
Molt bé, també, una altra proposta. Què més?
A la sala representaran Grumic, un somni de tardor, diumenge a les 12 del migdia.
Alguna cosa més?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Encara en queden. A l'Estruc ofereixen Jueves Absurdos demà dijous 28 de setembre a les 9 del vespre. I també interpretaran Berenguera del Festival Mediterrània aquest divendres a les 8 del vespre.
Molt bé. Què ens queda?
Seguim a l'Espai Àgora, que tenen en cartell Fum, 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 però encara no és Nadal, recordem. Divendres a les 9 del vespre i dissabte compta amb dues funcions, una que és a les 7 de la tarda i l'altra a 9:15 del vespre.
Molt bé.
Per tant, tenim tres funcions aquell mateix cap de setmana.
Perfecte. Ens queda alguna cosa?
Ens en queden dues.
Doncs som-hi, va.
Que són el Teatre Principal, que presenten El Mar aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Entrevista també que podrem sentir en el programa.
I per acabar, a l'Auditori Pere IV representaran La Mare, quina nit, imaginem que és d'humor, dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Perfecte, Júlia, doncs tranquils, que si no ho heu pogut apuntar tot, perquè la cartellera està ben plena, la Júlia ens recordarà on podem trobar tota aquesta informació.
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, que està disponible a l'iOS i a l'Android,
doncs
a tots els mòbils, a totes les plataformes i també
a tot arreu.
Al web de Sabell Cultura.
Per tant, durant aquesta setmana anem revisant cartellera i ens apuntem el que ens interessi. Moltes gràcies, Júlia, per portar-nos la cartellera com cada setmana.
A vosaltres, bona setmana.
Amunt al Taló a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Just avui, la cartellera teatral de la ciutat es posa en marxa amb la gala de Sabadell Aixeca el Taló, en el qual els teatres que formen la Sabadell Teatre Associació presentaran la seva temporada i en podrem veure alguns tastets. És per aquest motiu que tenim els presidents d'aquests teatres amb nosaltres per parlar sobre aquesta temporada que tot just comença. Donem la benvinguda, doncs, a la Carmina Pla, responsable de l'àrea teatral de la joventut de la Faràndula. Bon vespre, Carmina.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
A la Laia Perea, presidenta del CIRBO, a...
Bon vespre.
Bon vespre. I el Jaume Pont, president del Teatre Sant Vicenç.
Bon vespre.
Primer de tot, agrair que estigueu aquí amb nosaltres, podent parlar una mica de la temporada i com l'heu encarada. La joventut de la Faràndula va presentar la seva temporada en roda de premsa, on van poder descobrir algunes de les seves novetats i els espectacles que ens esperen al seu escenari. Carmina, ens pots fer 5 cèntims sobre què ens espera aquesta temporada al Teatre de la Faràndula?
Home, doncs ens esperen moltes cosetes i xules, xules. Començarem amb Maladí, que de fet s'acomiada. Maladí és la tercera temporada, una obra amb un elenc molt gran de l'escenari, amb música, molta llum, molt color, i és una obra que ha tingut moltíssim, molts espectadors, estem molt contents i sabem que la tancarem
igual.
Alta, la veritat és que sí. La podrem veure a finals d'octubre, el 28-29 d'octubre, el 4, 5, 11 i 12 de novembre.
Molt bé.
I ja la guardarem. Després, el desembre començarem amb Pastorets, que va de desembre a gener, farem 8 funcions, que són el 16, 17, 23, 26 i 30 de desembre, i l'1, 7 i 13 de gener. Els Pastorets, poc cal explicar que no sapigueu, és el nostre buc insigne, i com de totes les cases. Sí. I dediquem, ja surt una gran participació de socis, des de petits fins a grans, a famílies, o sigui, és un teatre molt, molt, molt familiar i sempre és el nostre orgull, no? I entremig, el dia 25 de desembre, el Nadal a la nit, el recuperem, l'any passat no el vam fer, aquest any sí, portarem l'obra Rumors, que és una comèdia anglesa del Neil Simons, que està adaptada pel director d'aquesta obra, que és el Quim Carné. I la farem, és una obra d'adults, no és infantil, que surt una mica del que nosaltres fem habitualment, i és una comèdia molt divertida, és una comèdia anglesa, ideal per fer baixar torrons, neules i el superdinar que ens mengem aquell dia, i rient ho farem baixar. Després, un cop acabem Pastorets, cap al mes de març, abans del març, perquè hi ha una cosa que no... portem o tornem a portar, perquè en realitat ja l'havíem portat, la Blancaneus al Poliorama. Anem cap a Barcelona amb la Blancaneus i els Set Nans de l'Albert González. És la tercera vegada que el portem al Poliorama, però crec que l'última fa uns 10 anys, va ser el 2013-2014, l'última temporada que la vam portar, o sigui que després de 10 anys tornem a Barcelona, que així els ensenyem una miqueta el que és el
que es fa a Sabadell,
el teatre sabadellenc,
ben
i que,
fet, ben
i que
fet.
Ho vegin. I després sí, que ja ens n'anem al mes de març, el 9, 10, 16 i 17, que portem per segona temporada Alexandra la Pirata, que és una obra de... És una obra com bé diu, és una obra de pirates, que la dirigeixen el Queco Pujol i la Jèssica Martín. És una obra que ens agrada molt perquè treballa molt el que són els valors, el treball en equip, a l'ajudar-se els uns als altres, el perdó, fugint una miqueta dels estereotips clàssics, eh? Però treballa molt els valors i per nosaltres aquest era un punt molt important al que volíem arribar. El treball dels valors en el teatre, que penso que és una manera d'arribar als nens fàcilment. I llavors ve la nostra estrena d'aquesta temporada, que és el Pinocchio. Que no Pinocchio, sinó Pinocchio, perquè agafen una mica el conte original que ens sembla que es va escriure el Carlo Coloni, i es va publicar el 1886-1887, i els hi fa... molta gràcia mantenir una mica l'origen aquest italià, no? No volen agafar el Pinocchio clàssic de Disney,
la pel·lícula que tots coneixem, sinó traslladar-nos a la història original,
exacte, que és el Pinocchio. Exacte, tot just, poca cosa us podré dir, perquè tot just estan començant la setmana que ve fan càsting. I la farem al maig, exactament el 18, 19, 25 i 26 de maig.
Molt bé, doncs una temporada ben completa, com ja ens teniu acostumats també la faràndula.
Sí.
En aquest cas, el Cirbo també aixeca el taló aquesta temporada amb algunes novetats, i per conèixer-les doncs, tenim a la Laia Pere, la seva presidenta. Bon vespre, Laia. Què ens oferiu aquesta temporada, vosaltres?
Doncs al llarg d'aquesta temporada tindrem dues produccions molt diferents l'una de l'altra, una de caire més íntim, que veurem des de platea com si fóssim tots els espectadors dintre d'un bar, i coneixerem la Maria i en Marcel, que són una parella amb problemes i que ha decidit solucionar els seus problemes que tenen a la relació en anar a teràpia. Aleshores, cada setmana abans d'anar a teràpia han decidit quedar 10 minuts abans al bar de davant de la consulta. Aleshores, nosaltres com a espectadors estarem a les taules del voltant de la Maria i del Marcel i anirem veient com va avançant la seva relació al llarg d'aquestes teràpies, no?, que aniran avançant també. És curiós perquè ho farem a platea, aleshores hem fet un aixecament de totes les butaques que teníem, de manera que no tindrem l'aforament que tenim habitualment, sinó que únicament hi podran, com a màxim, podrem tenir 54 persones. Aleshores ens reduirà molt aquest aforament. Per altra banda, aquesta la farem al novembre, al mes de març farem l'Obra Mort, que és una adaptació de la novel·la de Terry Pratchett, que és una obra teatral, una comèdia d'estil anglès molt similar a Monty Python, que és molt curiosa i que l'argument principal es centra en que la mort ens visita tots i totes, però concretament el protagonista, Mortimer, quan el visita no és per morir-se, sinó per oferir-li feina.
Una visita diferent a la que ens esperem, eh?
Exacte. Així que en Mortimer, després d'assegurar-se que no és necessari estar mort per acceptar aquesta feina, s'endinsa en aquesta aventura del disc món de Terry Pratchett, on coneixerem princeses, herois, mags i escenes una mica surrealistes, no? I bé, anirem veient com avança aquest aprenentatge de l'ofici de la mort i quins problemes podrà tenir en Mortimer al llarg d'aquest aprenentatge.
Molt bé. I acabeu, com sempre, també amb les representacions dels grups de taller de teatre, que es fan a final de curs, aquell moment en què hi ha tot i és tot, tots els festivals, tots els tancaments de coses, allà també hi apareixeran, com sempre, els festivals dels diferents grups. Perfecte, i acabem amb la temporada del Teatre Sant Vicenç, que suposo que és tan plena també com cada any. Quines novetats tenim aquest any al Teatre Sant Vicenç?
Aviam, nosaltres novetats totes, perquè a part dels Pastorets, la resta d'obres són totes de nova producció que presentem aquesta temporada, i bàsicament tenim dos grans formats de tipus musical, que són els que ens agrada, l'especialitat de la casa. La primera, que s'estrena, està a punt d'aquí dues setmanes, Els Descendents, que està basat en unes pel·lícules de Disney sobre el que són els descendents dels villanos, dels dolents clàssics dels contes, i com les peripècies que tenen per mirar d'integrar-se de nou en la societat dels que són els bons personatges dels contes. És una història fantàstica que s'hi ha abocat, vull dir que portem tot l'equip, que tota la companyia que està treballant amb l'obra, que s'hi han abocat amb molta empenta, i que a més tindrà una escenografia que jo ja l'he vista per allà muntada, que s'ha estat treballant durant tot aquest mes d'agost, i realment serà molt espectacular. Després tindrem els Pastorets i continuarem amb combinat el que són les dates nadalenques amb el Nominicidi, també una comèdia com La joventut de la faràndula, una comèdia d'aquestes d'embolics que juga justament amb el nom de bueno, és el, justament el que pot passar després o durant els dinars de Nadal, es reprodueix una mica també en aquesta comèdia del Nominicidi. I després tenim la segona gran producció de gran format, que a més així això ja ho enllacem amb el que seria el 2024, que és la capitalitat cultural de Sabadell, i portem a escena Cop de Rock, que és el musical que es basa en les cançons de rock català dels anys 90 i 80 i 90, les clàssiques, que a més, doncs, ja es va produir a Barcelona en el moment en què es va estrenar i també hi havia una participació de Time Productions, que també col·laboren amb nosaltres al centre, i també de Ritme Dansa, i que també les coreografies en aquest cas també seran fetes per Ritme. I després acabem la temporada, perquè el Cop de Rock seria durant els mesos de febrer i de març, i acabem la temporada amb una comèdia, que, no, perdó, una comèdia, amb una obra que és un thriller, una història una mica més... justament no és una comèdia, és una història una mica més... més truculenta, no?, que es basa en una pel·lícula de Roger Gual, que també és una història que és molt interessant. I això és tota la producció que fem a la Sala Gran, i després en total són 53 representacions que farem al llarg d'aquesta temporada amb totes aquestes obres. I després el vestíbul, que és l'altra sala que aprofitem mentre estem fent els muntatges a la Sala Gran, doncs per fer un format una mica diferent a l'estil que explicava la Laia, de
més íntim,
més proper, com un format així com de cafè-teatre. I ja portem representat, que vam estrenar fa dos caps de setmana, Soterrani, que és l'obra que inicia, aquí en el vestíbul sempre fem, doncs, per tercer any, és fem uns cicles d'autor, en aquest cas és sobre Josep Maria Benet i Jornet, hem escollit, i Soterrani és una d'aquestes obres també de Benet i Jornet. Després, al mes de novembre, al vestíbul farem, combinat amb Descendents, farem Cosmètica de l'enemic. A continuació, després, ja el següent, el febrer del 2024, farem revisió anual, també, i acabarem un altre cop amb el cicle de Benet i Jornet amb Dues dones que ballen. En total fem 16 representacions al vestíbul.
Molt
això
bé.
És tota la temporada, diguem-ne, de teatre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Així que els sabadellencs no ens podem queixar, que si volem teatre en tindrem a tot arreu de la ciutat i de tots els tipus. Alguna cosa per aquí, algun desig, és carta als Reis, eh? Això, quasi.
Home, doncs mira, jo, a part del que ha dit el Jaume, que penso que, sens dubte, és això, arribar a tanta gent com es pugui amb el teatre, que tingui molta visibilitat, que tothom tingui accés, i demanar que hi hagin més llocs on poder fer teatre. Això, saps? Algun altre teatre i alguna altra coseta estaria bé. Més llocs per poder fer teatre.
Molt bé. Laia?
Nosaltres, com a Ciervo, i crec que ja ho vam comentar a l'última entrevista, el que ens volíem centrar és en reivindicar, sortint del teatre, en aquest cas, el quinto com una tradició sabadellenca que s'ha anat perdent, no?, al llarg dels anys, tot i que ens trobem que sí que els dies forts de Nadal tenim unes grans afluències de persones. El que abans passava, que teníem un públic molt familiar que venia al llarg de tota la temporada, s'ha anat perdent, no? Aleshores, a veure si aconseguim difondre més aquesta tradició que tenim aquí a Sabadell, bueno, el Vallès en general, però sobretot aquí a Sabadell és molt forta, i aconseguir que la gent jove, no?, també agafi aquesta tradició amb ganes i vingui al quinto i tornem a recuperar aquest ambient familiar que teníem abans.
Reivindicacions fetes, si ens escolten i les compleixen, perfecte, i si no, continuarem treballant per fer la realitat, segur, des de les entitats. Doncs moltes gràcies a tots tres per ser aquí. Enhorabona per la temporada que heu plantejat, molts encerts i èxits també en aquesta. I als sabadellencs, doncs, espero que heu apuntat bé les novetats d'enguany i que ens veiem a les platees dels teatres per gaudir del talent sabadellenc de totes aquestes entitats. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
El proper diumenge 1 d'octubre a les 6 de la tarda arriba al Teatre Principal El Mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, de Xavier Bovés i Alberto Conejero. Una obra de teatre poètic, documental i d'objectes basada en les redaccions d'uns nens que no havien vist mai el mar. Per parlar-ne amb més detall tenim al telèfon el seu director, coautor i un dels intèrprets, Xavier Bovés. Bon vespre, Xavier, i moltíssimes gràcies per compartir una estona amb nosaltres.
Hola, bona tarda, bon vespre.
Xavier, el vostre espectacle és la història d'una promesa que malauradament no es va complir. Quina és aquesta promesa? D'on surt aquesta història?
Doncs la promesa la va fer Antoni Benages, que era un mestre republicà, estem parlant dels anys 30, que hi vivia Montroig i se'n va anar a un poblet molt petit, a Banyoles de Boreva, a la província de Burgos, a donar classe, al curs 34-35 i 35-36. I ell era un apassionat de la docència, volia provar tècniques noves i utilitzava a classe una metodologia que era la que s'anomena Freinet, que amb un quadern que ells, nens i nenes, anaven imprimint amb una impremta petitona, ells podien escriure allà les seves històries i el que el mestre també els convidava a explorar. I un d'aquests quaderns es titula El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, perquè un dia el mestre els va preguntar si havien vist el mar, i cap dels nens de l'aula havia vist el mar. I ell els va prometre, primer els va demanar que descriguessin què era, què s'imaginaven com podia ser el mar, i d'aquí va sortir el quadern, i després els va prometre que aquell estiu se'ls enduria a Montroig en una excursió a veure el mar. Però aquesta promesa no es va poder dur a terme perquè a l'estiu va esclatar la guerra, bueno, l'assetjament militar, la guerra civil, l'inici, i malauradament el mestre estava allà, esperant justament el mes de juliol perquè els nens poguessin anar a Montroig, que hi tenia tot preparat a casa, amb la seva família, perquè poguessin dormir a casa i tot, i no va poder ser perquè el van afusellar.
Un final com de molts altres personatges històrics que segurament van trencar moltes altres promeses o vides, com es va estroncar la d'Antonio. Aquesta història, com deies, Xavier, la situem a un poble molt petit de Burgos, de tan sols 200 habitants. Com arribeu vosaltres a estar en contacte amb la vida i l'història d'aquest mestre i aquests alumnes?
Sí, mira, va ser realment gràcies a Sergi Bernal, que va ser la primera persona que ell, el 2010, estava allà fent un reportatge fotogràfic, és fotògraf, i estava a la fossa, una fossa comuna que hi ha a la Pedraja, i justament estava fent unes fotografies i un dels veïns que estaven allà presenciant totes les obres va dir: allí deve estar el maestro català. I ell, encuriosit, li va preguntar, i aquí va ser quan va començar a redescobrir la història de l'Antoni Benages, perquè va estar 80 anys completament oblidat, no se n'havia parlat, els seus quaderns havien quedat tancats en alguns armaris, els que no s'havien cremat, i va ser gràcies a ell que hi va publicar un llibre, un documental, un llibre, i després va fer una exposició que encara de tant en tant encara s'exposa, i el llibre es diu Desenterrant el silenci, i va ser que nosaltres vam trobar una llibreria fa el 2014, va ser, ja fa molts anys.
Gairebé 10, ja.
Sí, va ser gairebé 10, però justament la nostra idea era poder-lo dur a escena, que passa que va trigar perquè nosaltres tampoc no sabíem com, i en el moment en què vam decidir fusionar el teatre d'objectes amb el teatre poètic i documental de la paraula, va ser justament a inicis del 2021, vam pensar-ho, i el 2022 vam poder estrenar-ho, no? O sigui, que fa poquet.
Doncs, com deies, i també com comentàvem a l'inici, és un espectacle que és un híbrid entre poesia, documental, com parlaves, i d'objectes. Com és fer l'autoria i la creació d'un espectacle quan, amb tantes maneres diferents de llenguatges teatrals i, a més, amb un material real, al final, com esteu treballant?
Sí, va ser molt laboriós, perquè hem hagut de passar per diferents fases. La primera va ser la documentació. En Sergi tenia moltíssimes fotografies, gigues i gigues de carpetes, amb moltes fotografies de diferents aspectes, que també eren fotografies de documents, que això ho explico bé, perquè molts dels documents que utilitzem en l'espectacle són escrits del propi Benages, que s'han recuperat a biblioteques de diaris de l'època, que lògicament no estan, són de maroteques, però són presencials, els d'anar-hi allà, i el Sergi Bernal va fer tota aquesta feina en el seu moment per al seu llibre. I després d'aquesta tria de documentació, que va ser visitar la família, vam treure en 80 pàgines una primera versió, que es van reduir fins a 35, que és les pàgines que té l'espectacle, no? Perquè tampoc volíem abordar l'espectador amb tot el material documental que podria ser resultar fins i tot una mica feixuc, perquè el que vam voler centrar-nos després d'estudiar tot el que era l'obra d'Antoni Benages, ens volíem centrar en la seva feina com a docent, que creiem que nosaltres parlem d'això justament a l'espectacle. Inevitablement parlem d'aquest desenllaç tan trist i del context polític però també parlem de la feinada que fan els mestres que es troben davant d'una aula amb nens molt diferents, en el seu cas una aula rural, vol dir una aula precària, sense recursos, amb nens de 4 anys fins a 12, mesclats, sense criteri, no? Únicament una aula per als nens del poble. I va ser fruit d'aquesta trobada entre l'Alberto i jo, que hi procedeix més de la paraula i jo dels objectes, que vam pensar que el testimoni podria ser de totes dues coses, no? Què ens expliquen aquests objectes? Què ens explica una empremta petitona que imprimeix tots aquests quaderns, no? O ahir, per exemple, l'Antoni Benages va portar el gramòfon al poble. La música, l'arribada de la música per a aquests nens. Hi ha materials que van ser essencials per desvetllar-los, no? Per treure'ls una mica d'un enclismament que tenia el poble en el qual vivia completament incomunicat i aquests nens el que fan és anar a l'escola quan hi anaven, perquè realment hi havia molt absentisme escolar, perquè el que havien de fer i el que era més important per a les famílies és cuidar-la a la casa, cuidar-la als camps i quan era necessari fer les feines que els pares no arribaven a fer.
Exacte,
no?
I quan es podia i quedava temps, no? L'escola com a...
Exacte. Com però això va anar transformant-se, és molt bonic perquè els veus en els escrits que els propis nens van escriure en els quaderns, veus com els nens van dient que cada vegada volen anar a l'escola, volen explicar les seves històries, tenen en els quaderns fins i tot unes llistes amb l'absentisme de quantes vegades hi van i quantes vegades no, i al principi hi ha molts alumnes que no hi poden anar i després a poc ells exigeixen als pares, els demanen que els deixin anar. I hi ha un text molt bonic, per exemple, d'una nena, de Felisa, en el qual ella mateixa va escriure el diàleg que va tenir amb la seva mare un dia que la seva mare li deia que no podia anar a l'escola perquè estava nevant. I ella va dir, me voy a l'escola. La seva mare li deia, no vas a ir. I deia, jo sí que voy, que no, que sí. I finalment diu, finalment me vine a l'escola. Amb un dibuixet d'ella, amb el burro sota la neu, no?
Imagina't.
És a dir, realment el que va fer és empoderar aquests nens que tinguessin un esperit crític només en 2 anys, que hagués pogut passar, no?
Si exacte, si la història hagués pogut continuar. No?
Exacte, sí, malauradament. És un exemple també de la importància que tenen els mestres en les nostres vides, tots ho hem viscut, no? Un mestre que ens ha realment marcat i que ens ha portat cap a aquell moment que necessitàvem una reflexió profunda o simplement divertir-nos, no? Simplement...
Sí, a vegades algú que confiés en tu, no? Que això a vegades...
Exacte.
Segurament molts infants a casa es troben en la situació que no ho tenen i a vegades són els mestres qui des del zero prejudici o des d'una altra connexió amb l'infant confien en ells.
Exacte. I un mestre amb pocs recursos ho hem de resaltar perquè avui dia estem tan... immersos en la tecnologia que en realitat estem perdent una mica el punt de vista de les idees més bàsiques que són aquest parell de mans que tenim i la imaginació que justament és el que els nens encara tenen i que no han de perdre, no?
Exacte. Com deies, Xavier, la que expliqueu és una història de fa gairebé 90 anys, però també, com dèiem, segurament a nivell polític i com deies en l'educació, ens serà més propera del que ens sembla inicialment. Creus que el teatre és una eina per conservar i difondre la memòria històrica i apropar-nos a altres moments de la nostra història?
Sí, completament. Pensa que la història no és una història del passat, la història és una història del present i del futur. Es tracta d'estar atents i saber que aquesta història pot, malauradament, repetir-se si no estem atents, si no respectem el que és el conèixer què ha passat i per què ha passat el que ha passat. És una necessitat que, com a ciutadans, siguem conscients dels nostres avantpassats. I això va ser fa ben poc, són 3 generacions, 2 generacions, i hi ha moltes generacions, justament, que en parlen encara, que són fills o nets de víctimes del franquisme. I a dia d'avui, en què està tot tan manipulat pels nivells de xarxes i també del que diuen que no pots acabar de creure mai gaire cosa, sí. És important que les persones tinguin gaire les idees clares, o almenys la capacitat de judici i de reflexió que moltes vegades ens estan intentant treure, no? Perquè estem constantment rebent informació, distrets per el que ens diuen, per la por, per tots aquests tipus de manipulacions superficials que el que ens fan és paralitzar perquè no tinguem la iniciativa, no?, de pensar per nosaltres mateixos. I és important, perquè el teatre el que fa simplement genera aquest joc de miralls en el qual tu pots entendre per empatia, per sensibilitat, què t'explica aquesta història. Vull dir, una història que podria haver estat la de la teva, també, sí, o la del teu avi, molt més propera. Si comencem a, també, a vegades passa, no?, preguntem a casa qui era l'avi que tenia, segons què, que no coneixem gaire, començarem a treure històries que potser no són tan llunyanes.
Exacte. Sí, sí. Amb el que comentaves, que al final ens trobem també en una situació on deies amb influències a les xarxes socials, amb moviments polítics que tornen a renéixer, i et volia comentar com veu rebre la cancel·lació del vostre espectacle, casualment en un municipi de Burgos, quan havíeu de representar amb un govern de PP. Com us arriba aquesta cancel·lació i quins motius us en donen?
Sí, va ser realment una... Bueno, de molta tristesa tot el que va passar. Nosaltres realment... És curiós perquè va ser una funció que va sortir a Briviesca. Briviesca, cal dir, que està al costat de Banyoles de Boreva, i el mestre hi anava els caps de setmana, i es diu que és allà, molt a prop d'allà, on van afusellar un mes de juliol de l'any 36. És a dir, nosaltres anàvem a presentar l'espectacle a Briviesca el juliol d'aquest any.
Ostres.
I era una funció doncs, molt simbòlica, perquè hi havia molts veïns del poble de Banyoles de Boreva i de la ciutat de Briviesca que venien a veure l'espectacle, s'havien anunciat als diaris, i justament ens va tocar estar entre eleccions. O sigui, hi havia hagut les eleccions que havia campeat el partit del PSOE, el PP, amb algun vot a favor de Vox, i als 15 dies venien les següents eleccions, no? I justament va ser això. Tres setmanes abans ens vàrem rebre una trucada dient que el nou alcalde no veia clar l'espectacle per temes econòmics, quan tot estava tancat. Després li vaig demanar per escrit una explicació i van afegir per temes de seguretat, a nivells de tècnics, totes les possibilitats que hi havia per dir, no? Quan en realitat tot estava tancat, el nivell tècnic hi havíem fet una implantació més senzilla perquè sabíem que no era un teatre i s'havia pogut fer sense problema, l'aforament l'havien decidit ells, el govern anterior, però podria haver estat inferior si es notaven que era més, si no era possible fer-ho per mesures de seguretat. Nosaltres actuem per 300, 200, 500 persones, allà on anem l'aforament el posa al propi teatre, no? És a dir, que realment mai hi va haver-hi la possibilitat del diàleg, la gestió va ser nefasta, i en el moment en què nosaltres vam intentar entendre quins eren els motius reals, en cap moment ens vam donar, i justament va ser aquell període de temps que es començaven a cancel·lar propostes teatrals, pel·lícules, una darrere l'altra vam creure que era...
Que també entrava dins d'aquest...
A més, pensa que era una, bueno, una actuació molt esperada i molt simbòlica. Estàvem justament al nucli de la història representant un espectacle que parlava d'aquells nens i nenes i del mestre, però sobretot dels nens i nenes que eren veïns i veïnes del municipi. No és una història només del mestre, és una història també dels propis veïns i veïnes, que molts d'ells ens han vingut a veure i ens han dit Felisa era mi abuela o Antonio era mi abuelo. Vull dir, nens i nenes que, clar, ells no van conèixer els seus avis perquè van morir quan ells eren petits, però ells saben que aquelles persones són família. I és important ser-ne conscient perquè és una història que parlava del poble, d'ells.
Exacte.
I, bueno,
però el que dèiem que... Digues.
Només per acabar, només dir-te que també cal dir i afegir que els veïns es van organitzar, vam rebre moltes accions de suport, i una d'elles va ser que el mateix dia, a la mateixa hora, al mateix lloc, es va fer una lectura dramatitzada de l'obra. I van ser els propis veïns i veïnes de Briviesca i Banyoles de Boreva que van fer la lectura de tota l'obra a l'escenari on s'hauria d'haver hagut de donar, de fer, de fer-me l'espectacle. O sigui que també simbòlicament
i tant,
els veïns i veïnes van poder atendre a la proposta teatral 500. Imagina't, 500 persones van anar a veure una lectura dramatitzada i va ser realment molt emocionant. Nosaltres no vam poder ser-hi, però pel que vàrem saber, doncs va ser molt bonic, i ara anirem a Miranda d'Ebro que està just al costat i esperem que d'allà puguem patir.
Que bé, doncs respostes com aquesta davant d'aquests actes de censura són els que jo crec que també fan confiar encara en aquesta societat, amb la memòria històrica i amb, com deies, que s'han de continuar explicant aquestes històries, doncs per això mateix, per als familiars que han perdut persones i no han pogut conèixer la seva història familiar, que amb documents com aquests ho poden fer, i sobretot doncs perquè històries com aquestes d'aquest mestre i d'aquests alumnes no es tornin a repetir. Xavier, moltíssimes gràcies per ser aquesta estona amb nosaltres. Esperem que aquest diumenge a Sabadell us sentiu com a casa i que els espectadors puguin gaudir d'aquesta meravellosa i emocionant història que ens comentaves.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell.
El passat 17 de setembre, el Teatre Sant Vicenç va començar la seva temporada teatral i ho va fer amb Soterrani, una lectura dramatitzada del text de Josep Maria Benet i Jornet, que es podrà veure fins aquest dissabte 30 de setembre. Per conèixer en més profunditat aquest muntatge, tenim a l'estudi un dels seus directors, Marcel Castillejo, i al telèfon a Toni Ferrer, un dels seus intèrprets. Bon vespre a tots dos i, primer de tot, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Carlota.
Hola, bona tarda.
Perfecte. Aquesta lectura forma part del cicle d'autor que des de fa 3 temporades caracteritza les nits al vestíbul del Teatre Sant Vicenç i enguany està dedicat, com hem dit, a Josep Maria Benet i Jornet. Marcel, per què Benet i Jornet?
Doncs primer perquè és un autor de casa nostra. Sí que és veritat que potser, a diferència, no?, de Manuel de Pedrolo amb el cicle de l'any passat, sí que és un autor que s'ha representat una mica més, que tradicionalment, no?, en els grups de teatre amateur de Catalunya sí que hi ha algunes peces de Benet i Jornet que s'acostumen a representar, però era interessant potser rescatar algunes peces d'aquest autor que potser no són tan conegudes o no les hem vist tant, de petit format i portar-les, no?, en aquest espai així una mica diferent i adaptable com és el vestíbul del Teatre Sant Vicenç, i també perquè és una figura que, bueno, que nosaltres com a coordinació d'aquest cicle trobàvem important, no? És un autor que en un moment determinat, quan ja s'està acabant en el tardofranquisme i quan s'acaba la dictadura, comença a explorar tot un teatre que no s'havia fet fins aleshores i a tractar uns temes que no s'havien pogut tractar fins aleshores també una mica per la censura, i els explora per primera vegada en llengua catalana, i això era interessant també històricament de rescatar.
Molt bé, les dues obres que es presenten en aquest cicle, la primera és Soterrani, aquesta que ara en parlarem, i Dues dones que ballen, però l'última etapa de Benet i Jornet com a autor, crec que les obres tenen alguna cosa en comú que, a més de ser temes bastant més foscos que potser els que havia anat tractant anteriorment, demanen un posicionament ètic a l'espectador. Toni, tu ho veus així des de dalt o des de la part escènica, interpretativa?
Ho veig exactament així, perquè ara estava escoltant el Marcel i pensava, ostres, sí, hi ha temes, no, d'aquests doncs, potser més típics, que podem parlar del tardofranquisme, que podien estar censurats, que avui en dia estan completament resolts i que podem parlar-ne tranquil·lament i no faria cap mena de vergonya. Però, en canvi, els dos, tres, n'hi ha diversos que se superposen, però potser els dos més evidents d'aquesta obra, jo considero que no estan gens parlats i continuen sent tabús avui en dia. I, per tant, doncs, si em demanes, bueno, què tal, no?, a l'hora de representar-los, sobretot això, no?, des d'una perspectiva de teatre amateur, doncs, home, Déu-n'hi-duret, sí.
Això no va preguntar-te. Pel que sabem, el que dèiem, hi ha un posicionament ètic, segurament temes o frases que èticament les podríem qüestionar o ens hi podríem parar a pensar molta estona. Com ha estat crear un personatge des d'aquí? Perquè suposo que està bastant separat, potser, i potser després ens hi trobaríem més a prop del que ens sembla, però inicialment són personatges bastant separats al nostre dia a dia. Com ha estat crear un personatge des d'aquí, Toni?
Doncs mira, hi ha un parell de coses que, si vols, ho han fet més fàcil. La primera, no sé si n'heu parlat, però aquesta obra és una lectura dramatitzada. Uh-huh. No és estrictament, no?, una representació teatral, sinó que, bueno, es fa en el vestíbul, l'origen o la base és lectura dramatitzada, tot i que, i això enllaço amb la segona qüestió, no?, que és que està molt dirigida. Jo dic que és una obra que hi ha tres directors per dos actors, amb la qual cosa us podeu imaginar que anem molt ben guiats i sort en tenim, però sí, vull dir, hi ha molta feina, perquè jo insisteixo, almenys que parlant per mi, no?, com a persona i com a doncs, actor, no?, que estic representant això, sí que se'm queda molt lluny aquesta temàtica i per tant, doncs, bueno, bé, has de posar-hi doncs, dramatúrgia, no? has de fer teatre, que és a lo que anem, però sí, doncs, has de, bueno, com que hi volem donar, no?, el màxim de realisme possible, doncs ens hem hagut de treballar, sí.
Perfecte, des de la part directiva, què hi ha darrere aquesta història? Que evidentment, com hem dit, hi ha reflexions morals, ètiques, però allò que vosaltres li heu trobat més la profunditat en treballar, quin és el fil que heu volgut estirar més del text de Benet i Jornet?
A veure, aquí anant una mica més a lo concret, aquesta peça Soterrani parla de la maldat i una mica també de les motivacions, no?, o del per què d'aquesta maldat en les persones. Per què ens agrada o pot ser plaent o podem, no?, o podem disfrutar exercint el mal sobre els demés, no?, sobre els altres. Per tant, això, exercint la violència sobre els demés. I jo crec que Benet i Jornet busca molt... El que passa és que això ho anem descobrint a mesura que aquests dos personatges conversen i van emergint una mica els seus secrets i els seus traumes, però jo crec que l'autor intenta buscar molt el per què, no? D'on ve això i per què neix aquesta maldat en les persones i per què ens fem mal els uns als altres i per què podem acabar-ho gaudint. I sí, és un tema molt fosc, que en aquesta peça, a més, es barregen o van xerrant aquests dos personatges, un que és una mica més gran, un que és una mica més jove, però hi ha com la presència invisible, podríem dir-ho així, d'un tercer personatge, que és un personatge fantasma, que és la dona d'un d'aquests dos personatges, que per cert no tenen nom, i que, d'alguna manera, no vull fer molt spoiler, però haurà estat una mica la víctima d'aquest tema, d'aquesta temàtica que comentàvem, no? I ho hem intentat treballar des d'aquí, des d'aquest punt de partida.
Tot i que dèiem que era una lectura dramatitzada, pel que hem pogut conèixer hi ha un espai escènic creat, igualment. No ens hem d'imaginar una lectura quotidiana, com les acostumem a veure, amb un faristol i poca cosa més. Per què heu cregut necessari també crear un espai escènic, tot i ser una lectura dramatitzada?
Ens interessava, des de l'equip de direcció, plantejar aquesta peça, el Soterrani, com un experiment. Ja d'entrada vam dir, home, per fer una obra que, a més, parla d'un tema tan, no?, tan tèrbol com aquest que comentàvem, fer una posada en escena que sigui absolutament estàndard i absolutament, no?, normal, que no aporti res, que no sigui innovadora, no sabíem... Vaja, creiem que no valia la pena, no? Llavors vam dir, doncs, trenquem absolutament tot i anem a fer el que no, ni nosaltres mateixos ens esperaríem veure, no? I vam eliminar, doncs, tot això, tot i que inicialment la proposta sí que era més això, frontal, faristols, com ens imaginaríem una lectura dramatitzada, no? I vam dir, doncs, esborrem totes aquestes idees i anem a veure de quina altra manera es podria encarar. I agafant una mica com a idea premissa que hi havia aquests dos personatges que una mica simulen una partida de tennis o de ping-pong, no?, dialècticament, i es van passant la pilota i es van amagant secrets, però també van sortint les veritats, i és una mica un duelo de titanes, no?, una mica una lluita entre aquests dos personatges i els seus dos posicionaments, i el que opinen, vam dir, val, doncs agafem això com a base, i quin espai escènic podríem plantejar, no? I vam decidir fer un llarg passadís, si veniu ja ho veureu, en què sí que hi ha faristols, però d'alguna manera, a mesura que aquests dos personatges es van coneixent, també es van desprenent d'aquests faristols i van acostant posicions perquè no són tan diferents o tan distants com semblava en aparença al principi.
Toni, a vosaltres com a actors, aquesta posada en escena, malgrat ser una lectura, perquè a vegades jo crec que des del paper d'intèrpret també una lectura costa més entrar a vegades en les interpretacions, perquè al final l'acció escènica també et dona molt material com a actor. Us ha ajudat que es trencar una mica amb aquesta idea de lectura dramatitzada i posar-hi una mica d'acció?
Doncs a veure, no negaré que ens hem atabalat una mica, però ha sigut, sí, no, la veritat, perquè quan et diuen, mira, hauràs de llegir, dius, bueno, d'acord, ja més o menys entens, no, el que suposa i el temps que hauràs de passar-hi per preparar-ho. Sí que ens venia molt de gust trencar una mica, és allò que dius, bueno, ni que sigui, doncs, escolta, per semblar innovador, per passar-te una mica millor, no? Sí que dius, fem alguna cosa més, ja sí que em ve molt de gust, no? Fer alguna cosa més estrictament del que és llegir darrere el faristol. Però és això, no? Els directors s'han anat animant, no? I aquest espai escènic, doncs, que cada vegada cobrava més vida. I hi ha hagut aquest puntet, si vols, d'atabalament, perquè és clar, has estat pendent de llegir sense deixar pensar, doncs, dels moviments, de si hi ha certs moments hem d'aixecar les mirades, hem de fer moviments directament, i però bé, una vegada ja està tot après, sí que penso que ha sigut molt, molt interessant per això, no? I de fet, el que deies tu també és totalment veritat. Normalment sembla que llegir és molt fàcil, però clar, quan et dona un text que l'has de llegir, normalment l'entonació que et ve no és prou real. I si més t'estàs bellugant, no? El públic interpreta ja com que tu has de donar a entendre, doncs, que és pràcticament una interpretació, però no deixes d'estar llegint. I llavors tot plegat, bueno, és aquest híbrid. Jo penso que al final el que hem aconseguit és un híbrid, entre lectura i entre ja pura representació teatral, molt interessant, i que no sé si s'havia fet mai, almenys al centre del vestíbul.
Aquí jo crec que la principal dificultat, Toni, que us heu trobat també és això de connectar, evidentment, amb el text que estàs llegint, però alhora amb l'espai escènic i el públic, i amb l'altre, i amb l'altre intèrpret, perquè, clar, sou dos, però és això que dèiem de la partida de tennis, no? Per tant, també hi ha d'haver, has d'estar molt connectat.
I fem també com el tennis, que ens acostem a la xarxa i llavors retrocedim segons el tipus de jugada, en aquest 100% dialèctica, no? Sí, interessant.
Doncs interessant també el que expliqueu, i per tant segur que això és un punt a favor també per l'espectador quan viu aquest muntatge. Toni, sabem que tens una mica de pressa, t'acomiadem aquí perquè puguis fer tranquil i continuem una estona parlant de Soterrani amb el Marcel. Moltes gràcies, Toni.
Molt bé, gràcies a vosaltres, tant de gust. Adéu.
Marcel, suposo que tots en algun moment de les nostres vides hem fet o farem alguna cosa que ho podríem qüestionar èticament i moralment. Segur que hem fet mal a altres persones sense adonar-nos o adonar-nos-en. Creus que aquest text farà revisar als espectadors el seu propi soterrani, allà on han de baixar i on es diuen les veritats i on es plantegen qüestions morals?
Clar, sí, tothom té aquest soterrani personal, tothom té secrets, tothom menteix, en més gran o més petita mesura, no? Però tothom té aquests espais i els seus traumes, tothom té aquest sac, aquest paquet, no? I el teatre és ficció, evidentment es parla d'uns temes que potser no directament no t'hi sents identificat, però hi ha un rerefons de la història i d'aquests dos personatges sobre la maldat, el que amaguen, per què ho amaguen, que potser sí que hi pots connectar d'alguna manera com a espectador. I penso que un altre exercici molt interessant que ha de fer el públic en aquesta obra, en aquesta peça concret de Benet i Jornet, però també en moltes d'altres d'aquesta última etapa d'ell, és a completar buits d'informació, no? Hi ha moltes incògnites, hi ha moltes coses que queden a l'aire, i haurà d'anar omplint aquests buits. De fet, els personatges dèiem que no tenen nom, no? Per tant, d'alguna manera es pot extrapolar que sigui qualsevol persona. Hi ha tot de buits d'informació que també et fan estar pendent com a espectador-espectadora, no? De dir,
d'anar creant una tensió...
Què haurà fet perquè no ho ha acabat d'explicar del tot, o què haurà passat amb la dona que no ho ha acabat de dir, no? Per tant, també això et manté en alerta, i és interessant.
Doncs ja ho sabeu, no us perdeu Soterrani al Teatre Sant Vicenç aquest cap de setmana. Marcel, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta merda per aquestes dues últimes funcions.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ja arribem al final del programa i, per tant, toca Teatre de Franc. Ja tenim a la nostra col·laboradora Elvira Franc preparada a l'estudi per parlar-nos d'algunes propostes teatrals barcelonines. Avui l'Elvira ens parlarà de dos muntatges de la capital, Estimadíssims Malvats al Teatre Tantarantana, un espectacle que posa en relleu com els malvats i els crims molt antics han reviscut generació rere generació a través de cançons que hem après des de petits. I també escoltarem què en pensa d'Amor a Mort, el Maldà, un espectacle que reflexiona sobre la complexitat de l'amor.
Hola, Carlota. Doncs, per començar la nova temporada teatral, he assistit al Maldà, tal com deies, a l'estrena d'Amor a Mort. La companyia TF Liuets presenta un nou espectacle de cabaret que parla sobre el nou concepte de l'amor amb diversos textos i cançons amb dramatúrgia de la direcció de Eu Manzanares. Les tres actrius, Laia Alzina Riera, Maria Cirici i Laura Pau, són les components d'aquest grup de teatre, una companyia que ja ens tenen acostumades a la manera de reivindicar amb to feminista qualsevol tema que els sembla rellevant. Tres actrius convertides ara en cupidos que reflexionen sobre si el romanticisme amorós encara perdura, si els humans hem perdut la capacitat d'estimar fins a la mort. Sense cap escenografia, només amb uns cups que de tant en tant s'il·luminen, les actrius cantant van significant diversos esqueixos, cantats i parlats, de diferents autors i autores i també alguns escrits per elles mateixes. Elles amb pantalons negres, brosses blanques i algun detall verd. Ell, el pianista, que anirà intervenint en el text, va igualment vestit, però amb faldilla. Un espectacle divertit i original que parla de tota mena d'amors. El de parella, el maternal, l'amor d'amistat, el no correspon, l'amor per interès i, sobretot, l'amor etern i incondicional. Aquest amor que moltes vegades comporta la submissió, sense deixar de banda l'amor on impera la gelosia. Però deixen molt clar que actualment l'amor és més divers i variat, tot i que potser no ha canviat tant com pensem. Una obra àcida i fresca, amb gran dosi d'humor i sarcasme, amb textos punyents i divertits per passar una bona estona. Parlem ara d'Estimadíssims Malvats, a la sala baix, de baix del Tantarantana. L'autor Víctor Borràs, de Teatre Nu, vinculats a part dels seus espectacles al Festival de Llegendes de Catalunya de Sant Martí de Tous, presenten aquesta proposta teatral que protagonitza l'actor i cantant Jordi Vidal junt amb la compositora Laia Vallès. Una obra que recorda cançons tradicionals i que les enllaça amb històries dels més malvats personatges que potser han existit. Cançons que ens han cantat de petits com si fossin cançons de bressol, però que amaguen les més crues i perverses fàbules. I, segurament, realitats d'uns personatges que en el transcurs del temps s'han tornat protagonistes, inclús simpàtics, en els nostres pensaments. Aquests malvats, els dolents, es tornen interessants i, d'alguna manera, es deixa a part la víctima per recordar amb certa admiració els més dolents dels dolents. Música popular i música electrònica es barregen en aquest espectacle i creen un espai sonor ple d'enigmes i contradiccions esplèndids, exemple de la contradicció de com s'han transformat al llarg del temps les històries més sàdiques en contes i tornades per infants. La escenografia consta d'uns originals cordills que pengen del cercle al centre de l'escenari. L'actor juga amb aquestes cordes, salta, balla, canta i a vegades lligat i a vegades deslligant-les. També la il·luminació juga un paper important en focus blancs que són combinats amb altres colors verd i vermell, dos colors que ja predisposen a un argument traumàtic i maliciós. Però el més rellevant és la meravellosa actuació de Jordi Vidal, mostrant durant tot l'espectacle les seves genials aptituds interpretatives, tant sigui explicant el que diu que és la història dels seus avantpassats, movent-se, cantant les cançons amb la seva prodigiosa veu, inclús fent participar el públic en una tornada d'una cançó. Un bon començament de la temporada del Tantarantana que segur que mantindrà el llistó ben alt. Aquesta obra estarà en cartell fins al 8 d'octubre. I fins aquí la meva valoració d'aquests dos espectacles. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Elvira, per les recomanacions. Ens veiem la setmana vinent. I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amunaltaló.està i també a Facebook. Tornem la setmana que ve per seguir parlant de teatre local i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies per escoltar-nos.
Amunt el Taló.